Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 7 de maig de 2024. Finalment la pluja no es va deixar sentir ni veure ahir al Penedès i sembla que avui tampoc, però és dimarts i tenim el nostre meteoròleg de confiança, el Marc Paredes, que d'aquí uns minuts ens explica com anirà avui aquesta possibilitat de pluges de tarda i la resta de la setmana. I a banda del Marc hi haurà més veus, més col·laboradors, més persones que ens acompanyaran. De seguida els presento, però abans saludem en nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, que ja sabeu que està escampat per Sant Sadurní, Sant Jaume dels Domenys, Moja i Vilafranca. Aquí hi ha el control central i us saludem com cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. Així que acabi el sumari, tindrem el Marc Paredes amb la Meteo i tot seguit la nostra podòloga, la Mercè Casals. Avui ens explica què hem de fer quan ens hem fet mal en algun dit del peu o al peu en general, com hem d'actuar d'aquí uns minutets, després del temps. D'aquesta manera ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres comarques, el primer flash informatiu d'aquest dimarts. El proper 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i tant abans com després i durant aquest cap de setmana s'organitzen activitats a tots els museus i equipaments culturals. Avui li dediquem al tema de la setmana. Un tema de la setmana que començarà a 9:45, posant el focus en un parell d'equipaments de l'Alt Penedès, concretament la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La seva directora, la Núria Molist, ens explicarà com reivindicaran aquest DIM, aquest Dia Internacional dels Museus, i després anirem fins a Santa Margarida i els Monjos per abordar l'activitat que hi haurà al CIARGA, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i de la Guerra Aèria. I en parlarem amb la Mare Esteve. A les 10 fem una aturada, fem un punt i seguit aquest tema de la setmana, escoltem el butlletí de notícies i seguim amb una segona part del tema de la setmana. Portem aquest Dia Internacional dels Museus al Baix Penedès i expliquem com se celebrarà a dos museus destacats, com són la Casa Museu Àngel Guimerà, que a més celebra el centenari del dramaturg, ens ho explicarà l'Àngel Santacana, i després anirem fins al Museu Pau Casals i conversarem amb la Núria Ballester, la seva directora. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat. Volem saber què passa als nostres municipis, a les dues comarques. Per tant, escoltarem atentament aquest segon flash. A 10:45, parlem d'ocupació i de formació. Avui d'un programa que fomenta l'ocupació de persones joves, que fa poc que han acabat els estudis i els ofereix la possibilitat de fer pràctiques, de guanyar experiència laboral durant un any. És un programa que s'està implementant a l'Ajuntament de Vilafranca i us l'explicarem amb la Mercè Mercè i la Sabina Cassà, tècniques del Servei d'Ocupació, la Marta Vallès, responsable del Servei de Transició Ecològica, i el Gerard Casulleres, participant al programa. A les 11:06, després del butlletí de notícies, el Català al carrer amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús farem concurs i regalarem un llibre. Avui és un llibre juvenil, Un far a la fi del món, Premi Joaquim Ruyra. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i tot seguit pantalles amb Carles Gala i, per acabar, una ració, una història en clau fake news.
El temps.
Com anirà la setmana i especialment aquesta tarda? Ens ho explica el Marc Paredes. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Com estàs? Doncs comencem aquest dimarts amb un ambient molt estable, marcat per el domini del sol i unes temperatures que, per contra, avui les mínimes han baixat una miqueta respecte a les d'ahir i també ho faran les màximes. Per tant, avui, migdia suau, això sí, primaveral, però ni de bon tros les màximes arribaran a aquests 24 o 25 graus, com sí que vam arribar ahir, sinó que més aviat es quedaran entorn a aquests 21 o 22. De cara a demà, el que tindrem doncs, serà un panorama molt tranquil, marcat per el domini i el sol, per tant, una jornada completament estable i amb unes temperatures que ja demà sí que voldran pujar una miqueta més i ho anirem fent a mesura que avancin els dies. Ja podem avançar que de cara al cap de setmana preveiem doncs, una forta remuntada dels termòmetres. Veurem com acaba quedant, però després d'un final d'abril i un inici del mes de maig amb temperatures fins i tot una miqueta per sota el que tocaria, sembla que ja veiem aquesta primera calorada prèvia abans de l'estiu, que sembla que en molts casos doncs, es podien arribar aquests 30 graus de temperatura. Encara queden dies, però el que podem confirmar és aquesta lenta i progressiva pujada de les temperatures, sobretot a partir de divendres, perquè toquin sostre cap al cap de setmana. I tot plegat amb un ambient completament tranquil, marcat per el domini del sol, potser en 4 núvols alts i prims a partir de dimecres, dijous i divendres, però sense la possibilitat de precipitacions i pendents de doncs d'aquestes temperatures que podrien ser francament altes, insistim, a partir de divendres i sobretot a partir de dissabte. I com sempre aprofitem aquest inici de mes, doncs mirem una mica els mapes estacionals que són aquests de la previsió a llarg termini que ens indiquen un mes de maig amb temperatures una miqueta per sobre del que tocaria i amb precipitacions doncs una miqueta per sota del que seria habitual. Per tant, doncs no és que tinguem bones notícies, però a vegades aquests mapes doncs cal agafar-los amb pinces perquè el mateix passava o el mateix ens indicaven pel passat mes d'abril i finalment ha estat un mes força plujós. Per tant, haurem d'anar-ho seguint amb atenció. Això és tot. Bona setmana.
Tot seguit, la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens aconsella què fer quan ens fem mal els dits del peu o el peu. Des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle. Un cop cada mes ens acompanya la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, que anem a saludar ara mateix. Mercè, molt bon dia, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia a tots i totes.
Bé, Mercè, avui parlem d'una cosa que crec que això ens passa a tots.
Sí.
No?
Jo crec que sí, per això he portat el tema, perquè dic, crec que és una cosa que a tard o d'hora algun cop ens ha passat, que és fer-nos algun cop o que ens caigui algun objecte al peu, no?, i que diguis, hosti, pues m'he fet mal, no?
Això fa un mal terrible.
Sí. Allò, a la nit, el típic dit petit que xoques contra algun moble, jo crec que l'hem passat tots.
I, va veure les estrelles i és un drama.
Petit però matón, no?, que dic jo, perquè fa un molt mal,
i
la veritat.
I tant que sí.
Doncs això, parlarem una mica sobre el que cal fer si tenim algun cop o hem tingut alguna caiguda d'algun objecte sobre el peu i se'ns ha fet algun blau o simplement tenim dolor. Val? Llavors, segons el nivell de gravetat del cop, hem de valorar si amb aquestes recomanacions que jo us faré ara ja en tenim prou o si realment necessitem anar a veure un especialista.
Clar, tot dependrà del cop i del
Exacte.
Blau que ens surti Exacte. I del mal que ens faci, no?
Sí,
una mica?
Aquestes recomanacions que jo diré són una mica per sempre que els cops siguin lleus, val? Que no tinguem... Que al cap d'algunes hores d'haver fer-se el cop...
Sí.
Que no tinguem encara molt de dolor, perquè llavors això ja ens indica que potser hem d'anar al metge que ens facin una radiografia o alguna cosa per veure la gravetat que realment tenim.
Molt bé,
vale?
Vinga, doncs.
Llavors, bueno, pues us volia dir 5 consells que que sempre que siguin lleus els cops, doncs sempre hem de tindre una mica de prevenció, com a primers auxilis, vale? Què hem de fer? Llavors, el primer consell és ficar gel, val? Una bossa d'aquestes de gel, per exemple, o, o glaçons, simplement, o els típics pèrols, no? Vale? Que sempre s'adapten a tot arreu perfectament. Jo crec que la bossa sempre hi és a casa. I llavors, és important aplicar gel les primeres 48 hores, vale? La recomanació és fer un interval de cada 2-3 horetes des de que ens hem fet el cop, anar aplicant gel durant aquestes 48 hores.
Molt bé.
Durant 10-15 minutets aproximadament, tampoc massa més. Vale? I llavors el que sí que és molt important és protegir la pell, al moment que ens fiquem el gel, protegir-nos la pell amb una mica de gasa o de drapet. Vale? Mm-hmm. Perquè ens faci una mica de barrera amb la pell, perquè si no ens podem arribar a fer cremades de congelació. Oh. Vale, llavors això encara ens augmentaria més el dolor.
Allò típic que, que emboliquem els pèsols amb un drap. No?
Ah, exacte, exacte, la idea és aquesta. Vale? Perquè simplement si fiquem el cubito directament a la pell, durant els 10-15 minuts, ens pot arribar a fer una cremada. Mm-hmm. Vale? Llavors simplement ficant una mica de gas o un drapet, ja fem com una barrera protectora de la pell perquè no tinguem això. Mm-hmm. Vale? Llavors, el segon consell seria compressió i mobilització de la zona del cop. Mm. Val? És a dir, buscar alguna vena compressiva, vale? O apretar durant una estona, perquè això, si ho fem durant les primeres hores després del cop, d'immobilitzar i de compressionar, evitarem una possible hemorràgia interna que hi pugui haver. Val? És a dir, si s'han trencat estructures i això, perquè no han sortit tant de blau, si compressionem i fem una mica d'immobilització perquè no hi hagi tant de moviment en aquella zona, farem que no hi hagi tanta hemorràgia. Mm-hmm. Vale? Llavors no sortirà tant de blau i, per tant, el procés d'inflamació i de recuperació serà molt més ràpid. Vale?
Molt bé.
Després, la tercera recomanació és ficar el peu anal. Vale? Per què? Perquè això ens ajudarà a tindre una millor circulació del reg sanguini. Val? Sempre hem comentat que per baixar tot molt bé, però per pujar el retorn de la sang és més complicat. Val? I llavors, al moment que hi ha una inflamació i una ruptura de teixits interns, val? Sempre el retorn de la sang serà molt pitjor. Val? Llavors, si nosaltres, al moment que hem tingut la trompada, fiquem el peu anal, sempre el retorn de la sang serà molt millor, per tant, la inflamació de la zona no serà tan grossa. Mm-hmm. Vale? Llavors, és important. I llavors, evitar també recolzar molt el peu durant les primeres hores per intentar que també el procés d'inflamació no sigui tan gros.
Les primeres hores et refereixes, abans has dit, a 48 hores, has dit.
Sí,
serien
més o menys.
Serien aquestes les primeres hores, eh?
Exacte. Mm-hmm. Si realment és un cop molt gros, torno a repetir, no esperem les 48 hores, val? Vull dir que hem de ser una mica conseqüents amb com ha sigut tot plegat. Mm-hmm. Val? Però si veiem que en 48 hores no hi ha manera que se'ns millori, anem al metge. Mm-hmm. Però llavors potser hi ha alguna cosa més hi ha.
Alguna cosa trencada o alguna cosa així. Molt bé. Vale. Molt bé.
Aleshores, també un altre consell és no automedicar-se. Val? Ficar medicació oral sense tenir coneixement de què tenim exactament és important evitar-ho. Vale? Mm. Sempre diem el paracetamol, és que ens diran el paracetamol o l'ibuprofeno. Vale? Però, per exemple, jo sempre soc més partidària de paracetamol, que és analgèsic només, que no ibuprofeno en aquests casos. Mm-hmm. Bàsicament perquè el procés d'inflamació hi ha de ser també una part. Val? Perquè al moment que s'inflama a la zona on ens hem donat el cop, el que estem fent és regenerar el teixit. Per tant, no ens interessa tampoc treure totalment la inflamació, val? Sinó que una mica hi sigui, perquè així el nostre cos, el nostre cervell, té la informació de que allà hi ha una zona afectada i que s'ha de regenerar els teixits. Val? Llavors, jo sempre recomano més analgèsics que no antiinflamatoris. Mm-hmm. O si no antiinflamatoris, feu coses que ens puguin, que no se'ns ens inflami tant, però que el procés d'inflamació tampoc és tan dolent com ens pensem.
D'acord.
Vale, llavors, jo quasi soc més partidària del tema de la compressió, vale, perquè ens evita molta inflamació, però tampoc ens la treu 100%. Jo soc més partidària de fer els consells que hem dit anteriorment, o inclús aplicar pomades a nivell natural, vale? Perquè a nivell oral, al final, no tot va parar al punt en concret del cop, sinó que ens pot alterar altres llocs del cos.
Totalment.
Llavors, si hi ha un cop, jo sempre soc més partidària del tema del gel, de compressió, o si volem ficar alguna ajuda extra, sí, ficar pomades com, per exemple, d'àrnica, vale? Que és una planta medicinal totalment natural, és una solució natural, que és analgèsica i, a més, ajuda a això, a que les substàncies que es creen durant el procés d'inflamació no desapareixin del tot, però ajuda a reabsorbir-les més ràpid. Vale? Llavors, és com que fa més curt el temps de la inflamació, però la manté una miqueta, que és el que et dèiem, que no és sempre negativa la inflamació. Una part ja ha de ser perquè el cos és que s'està regenerant per anar millor.
Molt bé.
Vale? Llavors, col·loquialment, hi ha moltes àvies que m'ho han comentat, que l'àrnica realment es diu la planta de les caigudes, no? Perquè bàsicament és la planta de que quan nosaltres tenim un cop o una caiguda o això, un traumatisme, si en fiquem una mica a la zona, sempre ens anem molt millor. I són tractaments totalment naturals que s'estan perdent, per desgràcia. El que sí que és important dir que, clar, si nosaltres tenim una ferida oberta, no n'hem de posar de pomada. Però llavors ens caurà. O sigui, ens pot fer més mal que bé. Llavors, en aquest cas, sí que hauríem de valorar de ficar o iodo, betadina i cristalmina, segons també la gravetat de la ferida, que és el que tornem a dir. No vulguem fer de metges o d'especialistes de la salut sense tenir uns coneixements importants.
Davant el dubte,
cap al metge.
Cap a urgència.
Exacte. El metge o l'especialista de la salut que vulguem, preguntar-li, però que ens puguin orientar una mica. Vale? Però llavors això sí que és veritat que les pomades és important, si hi ha ferides obertes, millor no col·locar-les perquè ens poden arribar a generar una infecció. Vale? Llavors és important tenir-ho en compte.
Molt bé.
Vale? I després el cinquè consell seria el descansar. Vale? Fer un peron de la nostra activitat física, això és per ajudar al procés de recuperació. Si no, al final, el cos, si nosaltres no el deixem parar de la zona que ens hem lesionat, no pararà de lesionar-se una mica més, de fer microlesions, que això generarà que la inflamació no ens acabi de marxar mai.
Clar.
Vale? Llavors, òbviament, tot depèn de la gravetat, tornem a repetir, però és això, almenys les 48 hores primeres que dèiem, intentar no posar moltes hores de peu i intentar fer una mica de repòs de l'activitat, vale? Sempre que puguem, perquè clar, si treballem de peu i això, tenim més complicat, ja ho sé, però la teoria és aquesta, a partir d'aquí ja. Vale. Llavors, el més freqüent realment és el que dèiem al principi del tema dels cops als dits, no? Llavors, és com que sempre la pregunta que potser que tinc més freqüentment a la consulta sobre aquest tema és que com sé si me l'he trencat o no? O és que mira, tinc aquest dit que el tinc tot blau i no sé què fer, no? Llavors, clar, depèn de quin símptoma tenim, quina simptomatologia tenim, podem valorar el grau de gravetat que tenim. Vale? Llavors, poder valorar si potser hi ha una fractura o no. Bàsicament, els dits no és com altres zones del peu, que els ossos són molt més gruixuts, sinó que tenim unes falanges que són molt més estretetes, molt més petites, que per tant es poden fracturar molt més ràpidament. Vale? Llavors, ho hem de tindre més en compte. Val? Que a vegades sembla un cop que no hagi passat res, però si ens dura bastant de temps, és una alerta, no? Potser que m'ho hagi mirat. Mal, perquè sí que no ens immobilitzaran totalment, segurament, el peu, però una mica de bandatge per intentar evitar el moviment d'aquesta falange sí que hem de fer. Llavors, el que hem de valorar és si arran del cop hi ha una deformitat d'aquest dit, vale? Si sobresurt l'os és on correm, no? Una mica.
Seria... S'ha de fer impressió, també, eh?
Exacte, exacte. Però una mica és de lògica, eh? Però, bueno, que he vist molts casos a consulta que venen amb fractures i que la persona no s'han arribat a donar, no? I llavors has de dir, corre, no? Vull dir que hem de fer una placa aquí. Ja. Però, bueno, jo ho recordo per tindre-ho present.
Molt bé.
Llavors, pues, el blau, no? Que se'ns fa un blau a la zona, això ens pot dir que al final hi ha un traumatisme més seriós, que s'han pogut arribar a trencar a nivell... no trencar o fissurar, potser hi ha una fissura, vale? És a dir, si està negra la zona i tenim dolor o alguna zona desviada, podem intuir que molt bé no va la cosa, vale? Llavors, si veiem que la zona és un color com a més grisa, vale? Sí que llavors s'ha de valorar sèriament una placa. Vale? És a dir, una cosa és el típic blau més lilós, blau, vale? Que simplement és sobretot a nivell de vasos sanguinis, val? Però si és més gris és que ja ha tocat altres estructures més sèries. Vale? Mm-hmm. Llavors és quan sobretot ens ho hem de mirar.
Molt bé.
Val? Llavors, segons el nivell de dolor que tenim també, si nosaltres el movem i no tenim dolor, és que segurament és simplement el cop, però si tenim dolor al moure... també alerta, no? Aquí potser hi ha alguna cosa més. I també si no podem moure. Si no podem moure és que hi ha una inflamació molt grossa, per tant, quan més inflamació, més greu és el cop o la fractura o el que ens haguem fet. Val? Llavors, tenir-ho en compte tot això. Sempre ser realistes i prudents i amb la calma valorar tot això i valorar d'anar a un especialista, que jo sempre és el que recomano més, la veritat. I llavors, pues, bàsicament, és això, tenir més o menys, saber les pautes que hem de seguir per valorar quin grau de contusió tenim. Val? Llavors, amb el tema dels dits, que no ho havia comentat, sempre, si veiem... lo normal és que ens immobilitzin el dit amb el dit més gros del costat. És a dir, no ens ho faran mai amb el petit, sinó que serà amb el més gros. Vale? Bàsicament perquè llavors té més base i està més subjecte. Vale? De vegades, si tot i haver-ho portat immobilitzat, al moment que està ja més o menys recuperat, no ens millora aquest dolor... De vegades el que s'arriba a fer és una silicona per evitar el moviment totalment.
D'acord.
Vale? Que això es pot arribar a fer a mida perquè no tinguem cap mena de molèstia al portar-ho a la sabata i és per immobilitzar completament aquell dit, perquè si hem tingut una fissura, hem trigat molts dies a anar al metge o una fractura i llavors, hosti, quan he anat al metge ja s'ha començat a soldar i ja se'ns ha col·locat malament, clar, l'única manera que tenim és de tornar-ho a trencar.
Se'n veuen, no?, de casos d'aquests.
Sí. I llavors, en aquests casos, de vegades, per no haver d'anar amb bandatges als dits, el més pràctic és ficar una silicona que ens eviti aquest moviment i d'aquesta manera ens en oblidem. Però sempre vigileu, sobretot a les nits, és que són els típics, allò, he anat al lavabo la nit
i m'he carregat,
la porta i tot plegat només amb el peu. I és així, vull dir, és molt freqüent, a tots ens ha passat, a mi incloc, no hi ha problema, vull dir, en casa darrere el cuchillo de palo, que diuen. I bueno, simplement pues, que tingueu una mica idees, quatre consells de què fer en aquests casos.
Fantàstic, doncs Mercè Casals, la nostra podòloga de referència avui, explicant-nos si ens fem un cop al peu, què hem de tenir en compte. Si és així, haurem d'anar, perquè podem anar, suposo, a urgències, però també demanar hora a la nostra podòloga de referència, no?
Exacte, bueno, si teniu qualsevol dubte o algun cas d'aquests que em vulgueu comentar, la meva clínica està a Papiolet, la Clínica Podològica Casals, i el meu número de telèfon és el 615-08-2663. per si teniu algun dubte i voleu preguntar.
Fantàstic. Doncs, Mercè Casals, moltíssimes gràcies i d'aquí unes setmanes ens retrobem. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:15 i un minut. Comencem aquest flash explicant-vos que dijous, dia 2 de maig, es va celebrar el Dia Internacional contra l'assetjament escolar i el bullying per tal de conscienciar del risc i del perill que, malauradament, comporta una problemàtica que afecta a milers d'infants i adolescents de tot el món i en la qual la detecció precoç és la clau. A Vilafranca es van organitzar diferents actes per commemorar la lluita contra l'assetjament escolar. Una d'elles va ser una taula rodona en la qual es van posar sobre la taula diferents temes relacionats amb el bullying i amb l'assetjament escolar. Un dels participants era Jordi Belda, coordinador del programa Aquí Prou Bullying de l'Institut Eugeni d'Ors, que explica el paper dels centres educatius i que és fonamental un canvi de mirada. Un altre ponent era l'escriptora Muriel Villanueva i Xus Magallón, expert en assetjament i que també formava part de la taula rodona, apuntava com afectava el bullying a les persones que el pateixen i que és una motxilla que portaran tota la vida. Tots els experts coincideixen en que la clau és detectar-ho el més aviat possible i que les xarxes socials tenen un paper fonamental, avui en dia, agreujant el problema d'una situació que sembla que cada cop va pitjor, però de la qual també cada cop se'n parla més. A Vilafranca fa un temps ha començat a caminar l'associació sense ànim de lucre Som Perú, que va organitzar per dissabte diverses activitats conjuntament amb els plais de la vila per conscienciar sobre l'assetjament. Des del GEP, per exemple, Quim Mercè apuntava que des de l'esplai intenten intervenir el més aviat possible sempre que detectin un cas d'assetjament. I des del MIP, Lluís Gil explicava que en cas de bullying a l'esplai també en fan un seguiment exhaustiu per intentar solucionar-ho. Finalment, la regidora d'Educació, Gemma Romeu, comentava com l'administració ha d'estar al costat de les entitats i treballar també per la conscienciació. Seguim explicant-vos que s'ha iniciat la urbanització del parc de la Fassina de la Múnia. Amb aquest projecte d'urbanització, l'Ajuntament culmina el que es va iniciar l'any 2017 amb la redacció d'un projecte d'enderroc de les antigues instal·lacions de l'empresa coneguda amb el nom de Vins Font, que va executar el 2021. Les obres segueixen les premisses establertes en el procés de participació ciutadana, decideix com serà el nou parc de la Fassina realitzat l'any 2022 i adaptant-lo a la situació climàtica actual. El projecte pretén crear un espai on passejar i gaudir de manera saludable, amb la creació de zones d'oci per a infants, recorreguts interns de sorra i zones per al descans. El cost total de l'adjudicació supera els 434.000 euros i es troba íntegrament subvencionat per la Diputació de Barcelona. Durant el període de temps que durin les obres, es delimitarà la zona afectada amb tanques i hi haurà també prohibició d'aparcar. Aquest divendres, les Caves Recaredo van acollir el primer dels recitals del Festival Poesia a les Caves, que enguany arriba a la 16a edició Sant Sadurní. El director del festival i poeta Santi Borrell, acompanyat per Sònia Moll i pel sadurninenc Xavier Zambrano, van recitar els seus poemes davant un nombrós públic, que va finalitzar la jornada amb una copa de cava. El Festival Poesia a les Caves enguany compta amb tres recitals a Recaredo, Jaume Giró i Giró i Gramona, un certamen organitzat per la regidoria de Cultura i per Santi Borrell, que és el director del festival. Les cites són en divendres, com és habitual, a les 8 del vespre i l'accés és lliure. Aquest divendres a les Caves Giró i Giró hi seran Laia Carbonell, Raquel Santera i Maria Sevilla, mentre que el 17 de maig Gramona acollirà a Raquel Casas, Lídia Gázquez i també Anton Ferret. I acabem aquest flash apuntant-vos que el proper dissabte hi ha vins, gastronomia i música al segon Cunit amb D.O. La Regidoria de Turisme i Patrimoni torna a organitzar una activitat enogastronòmica per poder tastar alguns vins de diversos cellers de la D.O. Penedès, platets salats i dolços de les pastisseries locals i de l'hotel-restaurant a dia. Tot acompanyat de bona música al nucli antic. Enguany hi haurà 3 concerts a partir de les 12 del migdia. Concert infantil amb Pep Callau, concert de versions amb els Big Mothers i concert de jazz de la Bella Dixieland. Tanmateix, els més petits podran gaudir de jocs i tallers de treballs manuals a la mateixa ubicació. L'activitat comença, doncs, a les 12 del migdia i allà mateix es podran comprar els tiquets.
Penedès en xarxa.
Passant 6 minuts tocats de 9:15.
Penedès en xarxa.
Avui el tema de la setmana parlem de cultura i concretament de museus. I és que un any més el Departament de Cultura proposa al conjunt de museus catalans sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que té lloc el proper 18 de maig. Un dia en què museus i centres culturals organitzen jornades a portes obertes i activitats gratuïtes. El lema que l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, proposa per aquesta edició és Museus per l'Educació i la Investigació. Des del Penedès en xarxa ens agrada descobrir de primera mà com es viuen aquests esdeveniments a casa. Així que comencem acostant-nos a 2 museus de l'Alt Penedès. Ho fem de la mà de la Fanny Vivar, que des de Canal 20, Ràdio Olèrdola, parla amb la Núria Molís, del Museu d'Arqueologia a Olèrdola, i la Mare Esteve, coordinadora de l'equip de guies del Ciarga a Santa Margarida i els Monjos.
Doncs avui, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, se'ns acompanya la Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Com es celebra aquest Dia Internacional dels Museus en el conjunt del Museu d'Arqueologia i de manera específica en la seva seu d'Olèrdola?
Mira, diríem que hi ha dues vessants. Per un costat, el museu està format per jaciments arqueològics que tenen un museu, i per altra, museus pròpiament dits de ciutat, que són el cas del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona i el que està a Girona. Aquests museus tenen es fa una celebració especial a la majoria de ciutats, que ja fa, i és una tradició ja de fa bastants anys i amb moltíssim d'èxit, que és la nit dels museus. A part del Dia dels Museus, doncs també se celebra a les ciutats les nits dels museus, amb moltíssimes activitats, els que aneu a ciutats grans, però a vegades també doncs, a nuclis de ciutats, diguem, capital de comarca, doncs podeu trobar els museus oberts pràcticament fins a la mitjanit i a moltíssimes activitats. Barcelona, Girona, Tarragona, realment és una passada, perquè us convido els que no hi heu estat doncs, de fer aquests tours que doncs, podeu anar visitant museus. Molts de desconeguts, tot és gratuït, per tant, és una manera que val la pena veure-ho i es pot gaudir doncs, amb un extens programa de visites guiades, a vegades de concerts, d'activitats, etc. És una nit per gaudir-la. El que som els jaciments arqueològics, que estem enmig del món rural, o Empúries no està tan enmig del món rural, però seria el mateix cas, doncs no tenim aquests altres jaciments o llocs oberts just al voltant que facilitin aquestes passejades i que puguem obrir doncs, a nit. Llavors el que fem són algunes activitats a vegades i si no doncs, el que tenim és un dia de portes obertes. En el cas d'Olèrdola no fem res especial, sinó que tenim, és un dia de portes obertes. Sí que fem moltíssimes activitats al llarg de tot l'any. I ho dic perquè, en general, doncs, si cau entre setmana, no té com massa sentit no? Doncs, de fer aquestes activitats. Sí que ho concentrem més doncs, a moltíssims caps de setmana al llarg de tot l'any.
Sí, hi ha una programació d'estable molt de visites guiades i tallers no? Durant tot l'any, com bé ens comentes. I aquestes portes obertes que seran aquest cap de setmana, del 18 i 19, en quin horari serà?
És el mateix horari que es fa que treballem al museu, que és, depèn també de l'estació, ara ens enganxa doncs, en un canvi d'aquests i serà a partir de les 10 del matí, tot continuat fins a les 8 del vespre.
I quin sentit té commemorar un dia així? Són útils aquestes jornades pels museus?
Sí, en principi són útils, sobretot des d'aquesta modalitat de nit dels museus que et comentava, de les grans ciutats, perquè doncs, mobilitza molta gent, sobretot molta gent jove, que és important perquè els museus doncs, tenen un preu, tot i que hi ha dies, molts dies d'entrada gratuïta també al llarg de l'any, de portes obertes, però atrau a molta gent jove. La veritat és que és una bona oportunitat. Dies, jo diria que cada dia és el dia de moltes coses i potser queda com més diluït, però és una manera doncs, de que els museus doncs, treballem de forma conjuntament. A vegades doncs, presentant això una peça significativa, sempre hi ha també un lema al voltant de la qual doncs, es poden fer aquestes activitats. I la veritat és que sí que val la pena doncs, celebrar-ho perquè bueno, vosaltres us en feu ressò, molta premsa se'n fa ressò i és destacable. El que us deia abans, doncs, és important sobretot doncs, el pes que està tenint doncs, aquesta celebració a les ciutats, que et permet doncs, amb una sola, crec que és des de les 7 de la tarda fins a les 11, 12 de la nit, depenent, de visitar molts museus. No? Si estem parlant de Barcelona, per exemple, pots fer tots els museus que hi ha al voltant del barri gòtic o a Montjuïc, que és on està el Museu d'Arqueologia, doncs, també hi ha molts museus i és una passejada amena, divertida, d'anar a museus, d'acompanyar-te de molta gent.
Per tant, és un dia no, del qual tots els museus se'n beneficien, no?
Sí, sí, sí. I no és només, clar, a nivell de Catalunya o de l'Estat, sinó a nivell europeu, sobretot, i a nivell internacional. Això està organitzat des de l'ICOM, que és l'International Council of Museums, i que des de fa molts, molts anys doncs, fan aquesta tasca de promoció i sobretot en aquest dia.
Perquè quants visitants rep anualment el conjunt monumental d'Olèrdola?
Entre els 13 i els 18-19 mil, depèn dels anys. Aquesta, la pandèmia també ens ha afectat. L'any passat, per exemple, vam baixar de visitants doncs, perquè l'estiu va ser terrible de calor, molts dies tancats pel tema de l'incendi, no? De risc d'incendi, risc alt d'incendi. Per tant, l'any passat sí que vam baixar una miqueta. Esperem que aquest any doncs, ja estem recuperant doncs, una mica el que havíem perdut l'any passat i que depèn molt de l'estiu, no? D'aquests estius tan colorosos que ens sembla que serà una mica la tònica i llavors el que ens obligarà també a fer reflexions diferents. És a dir, potser no hem d'obrir a les 10 del matí ni a les 12, i fer activitats més de tarda i nit, que és quan realment s'està bé. Qui va visitar un jaciment arqueològic a 40 graus a les 12 del migdia? Pues, bueno, ens haurem d'anar adaptant al canvi climàtic, als museus i als jaciments arqueològics també.
Clar, especialment no? Aquests que són a l'aire lliure, no? Que els museus, doncs, sí, sí. Encara no? pots anar fent, però aquests jaciments, no? En aquest cas, que és a l'aire lliure, ens hem d'anar
sí,
adaptant,
sí, pràcticament
no?
Tots, visitis, no, que no sé que visitis una cova, però ciutats romanes, jaciments ibèrics, que és el que més tenim al nostre territori, doncs sí, sí, és difícil de visitar amb aquestes calors que són com molt insuportables. No?
I des del punt de vista de l'activitat del jaciment d'investigació, hi ha algun projecte rellevant en què s'està treballant ara mateix?
Mira, estem treballant en diversos projectes. Hi ha dos projectes quadriennals, un dedicat al que seria la investigació sobre la ciutat medieval d'Olèrdola i que se centra sobretot en el barri fora muralles, el que es coneix, tothom coneixem com a Pla dels Albats. I hem estat excavant doncs, des de l'any 2015 doncs, ampliant el coneixement de la necròpolis, l'església de Santa Maria, que també s'ha restaurat. No és només recerca, sinó que implica doncs, també doncs, posar el jaciment o les restes més a l'abast del públic. No? Llavors tenim un altre projecte, que també és de 4 anys, que és sobre la fortificació romana I aquí també hem avançat molt doncs, per conèixer aquesta fase concreta, no?, d'ocupació d'Olèrdola, que és una fortificació d'època republicana, és a dir, el segle I abans de Crist, i en aquesta fortificació doncs, hem destapat una bona part de la muralla que encara estava coberta de vegetació, hem trobat una torre nova, de moment medieval, i estem doncs, treballant també en projectes doncs, de restitució virtual doncs, per acabar de posar a l'abast del públic aquests coneixements. Estem, hi ha un tercer element, que és l'excavació del castell, la restauració, de fet, i l'excavació del castell és un projecte aprovat en un dels programes Next Generation. S'havia de fer l'any passat, està, no sabem per què, tots els projectes d'aquest programa aturats a Madrid, però esperem que un dia d'aquests doncs, puguem veure doncs, com es restaura i consolida el castell, serà un element molt important. Doncs no només per conèixer aquest edifici destacat de la ciutat medieval, sinó sobretot doncs, per la visibilitat que tindrà en el territori, que és la que tenia abans.
Molts projectes en marxa, no? I com ens comentaves al principi, també el MAC d'Olèrdola, aquest conjunt de monumental, té una programació estable de visites guiades i tallers durant tot l'any. I si et sembla, fem un repàs per a les activitats d'aquest cap de setmana, perquè aquest dissabte, 11 de maig, pel matí hi haurà una activitat de natura, un taller d'anellament d'ocells.
Bé, Olèrdola no és només un conjunt monumental, és a dir, patrimoni cultural, sinó que també està envoltat per un parc natural, el Parc d'Olèrdola, que és gestionat per la Diputació de Barcelona. I fem molts tallers, visites, programació al llarg de tot l'any, en conjunt tant amb la Diputació de Barcelona en aquest cas, com sobretot també amb l'Ajuntament d'Olèrdola. Per tant, són les tres institucions, el Museu d'Arqueologia com a Generalitat, però la Diputació i l'Ajuntament d'Olèrdola, que treballem doncs, tot l'any per oferir activitats de caire diferent. Evidentment, l'anellament d'ocells s'emmarca doncs, amb aquest interès doncs, de promocionar no només les restes històriques, arqueològiques, sinó doncs, tot l'equipament i tot el que és el parc natural. I com el nom indica, doncs, es tracta de... És un taller que preparen els guardes del parc i el nostre personal també, doncs, que consisteix en anellar doncs, ocells i deixar-los lliures per poder-ne fer el control.
És una activitat gratuïta que tindrà lloc el dissabte de les 9 a les 12 del migdia i que no es necessita reserva prèvia, oi?
No, exactament, tal com tu dius.
Després també, al matí, també tenim una gimcama, no?, al Parc d'Olèrdola, una gimcama familiar.
Sí, és aquestes programacions que nosaltres doncs, fem al llarg de tot l'any i que doncs, procurem doncs, que no siguin visites una mica més, hi ha des de visites les més tradicionals, diguem, però també ens agrada doncs, fer visites de tipus participatiu, que doncs, la gent pugui implicar-se més i pugui veure també el jaciment d'una manera una mica més, diguem, lúdica, no?
I el diumenge una visita guiada, aquesta sí, la tradicional visita, no?
Sí, exactament, sí, sí. Aquestes anem repetint, no sempre, no cada cap de setmana, i tampoc mai és la mateixa. Eh? És un programa doncs, que combina el coneixement, visites que expliquen tota la ciutat, tot el que són les restes, des de la prehistòria fins a l'època medieval, però també fem de descoberta de la ciutat medieval, que és la segona que hi havia fa 1000 anys al comtat de Barcelona. De fet, només n'hi havia dues. I després fem visites, per exemple, també sobre el món de la dona a l'època medieval, això fa 1000 anys, de la mà d'un personatge que realment va viure a Olèrdola, que és una senyora que es deia Ermengoda i que coneixem moltes coses d'ella.
Doncs moltes gràcies, Núria, per acompanyar-nos avui aquest matí i apropar-nos una mica a aquesta activitat del MAC d'Olèrdola i convidem a tothom doncs, a acostar-se i a descobrir una mica més.
D'acord, doncs, molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
I us convido a tots doncs, a gaudir de l'espai.
I ara parlem amb la Mar Esteve, coordinadora i de l'equip de guies del CIARGA, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i de la Guerra Aèria de Santa Margarida i els Monjos. Bon dia, Mar.
Bon dia, què tal?
Com us celebra el CIARGA aquest Dia Internacional dels Museus?
Doncs bé, pel Siargues és un dia especial perquè el dia 18 de maig doncs, se celebra el Dia Internacional dels Museus i també des d'aquí Santa Margarida i els Monjos, amb l'espai doncs, de l'aviació republicana i la guerra aèria, obrim de manera gratuïta. De fet, aprofitem i obrim els dos dies al cap de setmana, el dissabte 18 i el diumenge 19 de maig, i obrim al matí de 10 a 2. Llavors és un dia en què, sobretot doncs, la gent de la comarca i també doncs, de província aprofita per venir a visitar-nos i ja que de fet doncs, a tota Catalunya realitzen activitats gratuïtes en els museus, doncs també s'apropen a conèixer l'espai, el nostre centre de l'aviació i també el refugi antiaeri que tenim en el mateix museu. Llavors doncs, és una bona manera també, bueno, és un dia que hi ve més gent de l'habitual, això també es nota, i també doncs, oferim les visites guiades express, que són com un petit tastet de l'exposició, de la visita, en el qual s'ofereixen doncs, 2 hores cada dia. Per exemple, el dissabte s'ofereix la visita a les 11 i a les 12:30 i és una visita guiada de 30 minutets. I llavors ja donem els continguts als visitants, expliquem, posem en situació com era l'aeròdrom de Santa Margarida i els Monjos, què podran trobar en el centre, i llavors doncs, també parlem del refugi antiaeri i acaben de fer la visita de manera lliure. I el diumenge fem una mica el mateix, que passa que modifiquem una mica l'horari de la visita, llavors la fem a les 11 i a la 1.
El Siarga també, però ara ens comentaves aquest cap de setmana no, dels museus, del Dia Internacional dels Museus, del 18 i 19 de maig, però també es caracteritza per tenir una programació estable i de visites guiades i tallers durant tot l'any.
Exactament, sí. Nosaltres cada cap de setmana oferim visites guiades, sempre d'una temàtica una mica diferent, van variant. I, per exemple, aquest cap de setmana, el dia 12, tenim la visita combinada amb Celler Nadal, que és un celler de Torrelavit, on justament doncs, allà en els terrenys del celler hi havia ubicat doncs, un dels aeròdroms que formaven part de la xarxa del Vesper de la Gloriosa, així com el dels Monjos. Doncs, allà des de Sabanell, des del barri de Sabanell de Torrelavit, també hi havia un aeròdrom republicà durant la Guerra Civil. Llavors fem la visita combinada amb Cellers Nadal. Llavors doncs, allà també acaben de fer una degustació dels vins, coneixen la finca i l'espai on hi havia hagut doncs, l'antic aeròdrom republicà que també doncs, treballava conjuntament amb el dels Monjos.
Les petjades del Vesper, oi? Aquesta activitat el diumenge, el diumenge 12 de maig a partir de 10:45. I també teniu una altra activitat el diumenge 19 de maig, que és Sabors en temps de guerra.
Aquesta també és una altra col·laboració molt interessant que oferim en aquest cas doncs, amb el municipi de Subirats, ja que allà doncs, també hi ha un espai d'interpretació, que és el Centre d'Interpretació de l'Última Defensa de Barcelona, també un equipament museogràfic que sobretot es centra en els fets dels dies 22 i 23 de gener de l'any 39, durant la Guerra Civil. Llavors doncs, allà també visiten espais de trinxeres, s'ofereix un esmorzar, fan una mica la primera part de la visita des del bon matí i després doncs, es desplacen cap a Santa Margarida i els Monjos, on acabem de parlar de l'aviació republicana, coneixent el Siarga, el refugi, i també s'ofereix un dinar aquí en un restaurant del municipi. És una visita molt completa, també.
I tornant una mica al dia Internacional dels Museus, no, que és el que ens centra avui aquest tema de la setmana, quin sentit té commemorar un dia així? Són útils aquestes jornades pels museus?
Sí, són útils perquè ens permeten doncs, oferir una major visibilitat dels espais patrimonials, dels museus. Ens adonem també que hi ha moltes persones que es desplacen potser de punts una mica més allunyats, com pot ser de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Tarragona o altres punts de Catalunya i aprofiten no? i venen a visitar diferents museus en el mateix dia. Llavors, doncs, també és una mica la percepció que tenim, no? que hi ha una bona predisposició per part del visitant d'acostar-se, conèixer diferents espais i algunes vegades doncs, també ofert algun concert, alguna activitat paral·lela, etc. Cada any intentem doncs, oferir diferents activitats, també.
Com comentaves, no és un dia que s'acosta una mica més gent de lo normal, no?, al Siarga.
Sí, hi ha un augment de visitants que és notable, i tant que sí.
Perquè quants visitants...
També és veritat que oferim una visita guiada al castell de Penyafort, que està molt relacionat amb el Siarga, també, perquè allà doncs, hi havia una presó d'aviadors franquistes durant la Guerra Civil. I també, en aquest cas, és el diumenge 19, també oferim visita guiada gratuïta en aquest espai patrimonial a les 10:30 i a les 12. i per... com es pot aprofitar.
Perquè, més o menys, quants visitants rep anualment el Siarga?
Estem parlant de... ara, amb xifres... unes 2.000 persones, aproximadament. Estic dient així de memòria, eh?
No, no, tranquil·la, no pateixis. Perquè també un altre, de, no, potser un dels objectius del Siarga, no, també és apropar aquesta guerra civil aèria a un públic familiar, oi?
Sí, disposem també d'activitats familiars. De fet, nosaltres bimensualment programem sempre una activitat més destinada a les famílies, al públic més infantil, més jove, en la qual, doncs, a través d'una petita visita guiada i un taller més didàctic, que pot ser, doncs, a través d'una manualitat, per exemple, aquest mes de maig, oferim un dia, doncs, crec que és el 25 de maig, oferim un taller d'arqueologia, arqueologia de la memòria, relacionada, doncs, també amb els elements, els objectes que es podien trobar amb una excavació relacionada, doncs, amb un espai de l'aviació republicana, la guerra civil, i també són maneres d'acostar el patrimoni als més joves, que de manera didàctica i més adaptada també, doncs, funcionen molt bé, la veritat.
Ara que comentaves això de que funciona molt bé, quina és l'activitat estrella, podríem dir?
L'activitat estrella potser són les visites express, perquè les visites express no necessiten una inscripció prèvia i, com sempre, estan disponibles, doncs tenen molta sortida, la veritat. I també, per exemple, una altra activitat que funciona molt bé és la visita combinada que tenim amb el Siarga i el Castell de Penyafort, que és el que comentàvem del segon espai patrimonial, que també, doncs, es recupera la història de l'edifici des del segle XI, però que, doncs, té aquest, diguem-ne, punt de connexió tan clar amb el Siarga, que és l'època de la Guerra Civil i la presència d'una presó d'aviadors en el castell de Penyafort. Llavors, aquesta activitat l'oferim el quart diumenge de mes per públic general i té molta sortida, també. Sol agradar molt.
Doncs moltes gràcies, Mar, per acompanyar-nos avui aquí a l'altre cantó de la línia telefònica. I doncs moltes gràcies també per acostar-nos, doncs, tota aquesta tasca i totes aquestes activitats i aquesta feina que fa el Siarga, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria de Santa Margarida i els Monjos.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, us esperem com vulgueu.
Convidem a tothom a acostar-se a aquestes portes obertes que seran el dissabte 18 i el diumenge dia 19, de 9 a 2, i a gaudir i a aprendre una mica més.
Gràcies,
Marc.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, fins aviat.